Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Universitària Nadeu en màrqueting amb estades internacionals Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença un altre repte amb els nostres graus pràctics i innovadors. EAE Business School. We make it happen.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC 1.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
A FamaLiving Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues FamaLiving de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
FamaLiving, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí seguim, les 11 i 2 minuts després de la jornada Champions arriba el Tu Diràs d'aquest dimecres 19 d'abril del 2023. Ja tenim definides les semifinals de la Champions. No hi ha hagut sorpreses i avui el Manchester City i l'Inter de Milà han complert amb els pronòstics, veient el que havia passat a l'anada, i han eliminat el Bayern de Múnich i el Benfica. 1-1 a l'Allianz, amb el City de Guardiola fent valer el 3-0 de l'anada, i empat a 3 al Giuseppe Meazza, en un partit molt distret, amb l'Inter fent valer el 0-2 del primer partit. Per tant, 9-10 de maig, anada de les semifinals, Real Madrid-City al Bernabéu i Milan-Inter a San Siro. I la setmana següent, 16 i 17 de maig, les tornades a l'Etihad Stadium, a Manchester, i al Meazza barra San Siro, al mateix estadi, però canviant l'equip local. En aquest cas, en aquest duel italià entre el Milan i l'Inter, un duel vintage a les semifinals de la Champions. A l'Allianz Arena, i tenim el Miquel Agut, de seguida connectarem amb ell perquè ens expliqui com ha anat aquest partit, com l'ha vist ell allà en directe a Baviera i també quines reaccions hi comença a haver-hi a la zona baixa, a la zona mixta d'aquest estadi en què avui el Manchester City s'ha classificat per una altra semifinal de la Champions i s'enfrontarà al Real Madrid. Ens interessa moltíssim saber què diu Pep Guardiola ja, una primera valoració sobre aquesta semifinal contra el conjunt blanc. Avui també, ara ho comentarem en tertúlia, avui també hem tingut assemblea de la Lliga, amb el president Laporta exposant davant dels clubs i de Javier Tebas la seva defensa del cas Negreira. Us explicarem els detalls de com ha anat aquesta exposició del president del Barça i trucarem al Damià López, que ha estat a Madrid pendent d'aquesta assemblea i de totes les reaccions que hi ha hagut posteriors, per exemple, de la compareixença que ha fet el president de la LFP, Javier Tebas. Ho comentarem en tertúlia avui amb Lluís Carrasco, Fernando Polo i Paco Cabezas, el trident habitual dels dimecres. El dia també, en què és notícia, Joaquín, el rei de la finta i el sprint.
Os digo que ha llegado mi momento.
el momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista del Real Betis Balompié.
Doncs això, Joaquín penjarà les botes. Ja li tocava, ja estava jugant pocs minuts, ja tenia més de 40 anys, el cos començava a pesar i les cames també, i avui ha anunciat que quan acabi aquesta temporada deixarà el futbol. Després repassarem la seva carrera i també algun dels millors moments dins i sobretot fora del camp. Tot això en temps de tertúlia, molt pendents de les reaccions que hi hagi a Munic, com dèiem, amb el Miquel Agut. Hola, Miquel.
Hola, bona nit. A Gutenhaven, a l'Esparisenc.
Què tal, a Gutenhaven? Miquel, quina és la situació ara mateix aquí a l'Allianz?
Doncs ara mateix la situació és que sona Bittersweet Symphony, que seria una cançó que podria definir prou bé l'estat d'ànim de l'afició del Bayern, des del punt de vista que han fet una eliminatòria digna, però que ha estat amarga perquè han acabat perdent-la contra el Manchester City netament superior. El públic resignat, de fet, quan han arribat al descans sense fer cap gol, per molt que Haaland hagués fallat un penal a la primera part, ja no hi confiaven gaire, i quan l'equip anglès ha fet el 0-1 al 12 de la represa mitjançant el noruec, aquí s'ha acabat el bròquil, el gol de l'honor de penal, i cap a casa. Un estat d'ànim també de preocupació, perquè estan fora de la Copa d'Alemanya i, a més, líders pels pèls, només per 2 punts, a la Bundesliga. O sigui que no està sent la millor temporada pel Bayern de Munic en comparació amb les últimes. I, a l'altra banda, Pep Guardiola i el seu staff, que han celebrat amb abraçades, grans abraçades, gairebé el soroll se sentia des de la zona de premsa aquí a l'estadi. La classificació per semifinals, per tercera vegada consecutiva, a veure si en aquesta ocasió aconsegueixen fer fora el Real Madrid de la competició, a diferència de la temporada passada.
Perfecte, doncs qualsevol reacció que hi hagi, evidentment estarem pendents del postpartit que farà Movistar Liga de Campeones per punxar el senyal de la televisió i saber què es diu ja, primer de la classificació de l'Al City per semifinals, però també sobretot del que en pensen ja del rival de semis, que és el Real Madrid. Així que qualsevol novetat que hi hagi ens ho fa saber. Miquel, micròfons oberts a l'Allianz.
Perfecte, així ho farem. Fins ara.
Vinga, fins ara mateix. És nit de Champions i també ha estat nit de bàsquet. Hem tingut competicions europees per la penya i el Baxi Manresa amb cara i creu pels equips catalans. Marc Mundet, hola, bona nit.
Hola, bona nit, Alessi. Cara i creu, la cara d'un joventut que torna 15 anys després a una semifinal europea en un partit molt marrano, si em permets l'expressió, contra un Hapoel de Tel Aviv, tant dins com fora de la pista. Mira que fa anys que volto i em costa recordar gent tan maleducada com alguns dels seguidors israelians que han vingut avui aquí a Badalona amb bengales, insults, amenaces, fins i tot hi ha hagut algun parell que s'han despenjat de la graderia per intentar agredir a seguidors de la penya. A pista s'ha patit i s'ha guanyat 82-74, ara cap a semifinals, esperant rival Gran Canària o París, que hores d'ara encara estan jugant. La creu, Manresa. S'ha arribat fins on s'ha pogut. L'equip ha perdut 84-72 a la pista del Tenerife durant la cara, però no ha pogut ser. Tenerife superior i li ha caigut la qualitat que li falta respecte al vigent campió de la competició. Ara el conjunt del Bages s'haurà de centrar en la lluita per la permanència.
Ha plantat cara, però no ha pogut ser. El Manresa no tornarà a ser aquesta Final Four de la Champions League Basketball. Després escoltem reaccions tant del bàndol manresà com, sobretot, de la festa que s'ha viscut avui a l'Olímpic de Badalona amb aquesta classificació de la penya per les semifinals de l'Eurocup. La penya està a 2 partits, a 2 victòries, de jugar Eurolliga la temporada vinent. Ha de guanyar les semis i ha de guanyar la final de l'Eurocup. I també avui s'han avançat alguns partits de la Lliga CB en presència catalana. Dani Aguilar, de fet, tenim encara jugant al Barça, no?
Sí, senyor, a Granada. 4-15 per a final del partit, més 15 pel Barça. Granada 47, Barça 62, partit grisot, complicat d'empassar, però en qualsevol cas victòria que esperem tanqui el Barça, perquè empati amb 23 triomfs al capdavant de la classificació amb Baskonia, que avui també ha guanyat 110-94 contra Obradoiro. Tercer serà el Madrid, que es quedarà amb 22 victòries. 89-70 ha guanyat a l'altre equip català en competició, el Bàsquet Girona. Madrid 89, Bàsquet Girona 70. Per cert, aquesta derrota del Granada seria també positiu per al Manresa. Recordem, andalusos i manresans en la lluita frec a frec per la permanència a la CB.
Ara cantarem el final d'aquest Granada-Barça, que li queden menys de 4 minuts. I a més, aquesta nit s'ha fet al Village del Godó el sopar de gala de la 70a edició d'aquest Barcelona Open Bank Sabadell Trofeu Conde de Godó. I hem estat una estona i hem pogut parlar amb alguns dels protagonistes, que després escoltarem. A més, l'Albert Bassas, el nostre home godó, en resumirà la jornada esportiva d'avui, en què han quedat definits ja els vuitens de final, amb un cartell de luxe en aquests vuitens de final que jugaran tots aquest dijous. Fins a la una de la matinada, tu diràs, la nit esportiva, líder de Catalunya.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Estic pensant a comprar-me un Peugeot 3008.
Doncs no cal que pensis gaire.
Decideix-te ja per un Peugeot 3008 i sent l'emoció de conduir la tecnologia i el disseny més avançats. Aconsegueix-lo aquest mes amb unes condicions exclusives. I, a més, lliurament immediat.
Hola, mare, saps què? He aconseguit la feina. Uf, la veritat és que encara no m'ho crec. Estic molt contenta. Al final tindràs raó quan em deies que sortís de la meva zona de confort i que aprengués coses noves. Ai, si és que ets la millor, la millor.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia per oferir formació per a l'ocupació. Aquest any a 300.000 persones. I que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
European Le Mans Series al circuit de Barcelona-Catalunya el 22 i 23 d'abril. Curses de resistència de prototips i GTs. Accés al paddock, a la grella i al pit lane a partir de 10 euros. Entrades a circuitcat.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo i trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
CaixaBank ha estat elegit millor banca privada nacional per Euromoney. Un reconeixement a una manera diferent de fer banca que ens impulsa a continuar innovant cada dia per estar més a prop dels clients i atendre'n les necessitats. Gràcies a tothom per fer-ho possible. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
A Obramat tenim més de 20.000 productes en estoc i sabem que tots no hi caben a la teva furgoneta, però sí a la teva mà. Descobreix el nou catàleg d'Obramat de 2023 amb més de 2.000 novetats, marques professionals als millors preus de la zona i amb codi QR per tenir els preus actualitzats tot l'any. Corre al teu magatzem Obramat i no et quedis sense catàleg. Obramat.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
5, 19, 33, 37 i 42. I els sols, el 7 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Sintonia de la Champions per obrir tertúlia avui del Tu diràs amb els habituals del dimecres, el Lluís Carrasco. Hola, Lluís.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit, Lluís. Paco Cabezas. Hola, Paco.
Hola, bona nit.
Bona nit, Paco. Benvingut, també. I de seguida, el subdirector del Mundo Deportivo, Fernando Polo, que amb aquesta nit de Champions està acabant de tancar el diari i m'ha dit que de seguida pujava. Què, com ho has vist? Com ho has vist? Bé, sense sorpreses, no? City-Inter, sí. Per tant, Madrid-City, Milan-Inter, a les semis...
La veritat és
la carta que... Pep ens queda, Lluís, la
sí,
carta Pep.
Hi havia el tema del Nàpols i el Milan, que no estava tan clar, però sí, sí, per l'altra banda, tant el Real Madrid com el City ja havien marcat la seva posició d'estar en semifinals.
Ets optimista de cara a semis o no?
Sí, ho he de ser. El que passa és que aquest Real Madrid, que es torna absolutament marcià quan vesteixen de blanc en Champions, però tot i així veig un City molt centrat, veig un City que avui no ha apretat més del que havia d'apretar per passar a l'eliminatòria sense masses problemes. Tinc la sensació de que tenia encara una marxa preparada per si tenia l'infortuni d'encaixar un gol a la primera part, cosa que no ha succeït, i bueno, Haaland és una bèstia, si té tres ocasions, una segur que la ficarà, i sí, sí, la veritat és que tinc l'esperança de que aquest any per fi Pep Guardiola pugui dir que és campió de Champions amb un equip que no sigui el Barça.
Sí, més enllà d'eliminar el Madrid o no, que molts seguidors del Barça els faria gràcia, no?, i seria una part també positiva d'aquesta temporada, crec que li toca al Pep. Vull dir, està fent molt bé la feina amb tots els equips que ha anat tenint, no?, que sobretot Bayern i Manchester City, sempre s'ha quedat a les portes aquella final amb el Chelsea, aquelles
culé,
semis, no?
Sí, i al culer tenim aquest component emocional. Tots ho tenim, m'imagino, tots els equips, però el Barça especialment. I quan li agafes carinyo a lo teu, i per això ara estem il·lusionats amb el tema de Messi, si retorna o retorna aquest últim ball vestit de blaugrana, perquè jo sóc de les persones que sacrificaria qualsevol títol la temporada vinent a canvi de veure Messi vestir la samarreta blaugrana.
Hi hauria debat aquí.
L'últim any. Ja no, ja ho sé, et parlo des d'un component absolutament personal, de la mateixa manera que m'encantaria veure Pep Guardiola guanyar la Champions amb un equip que no sigui el Barça, com em vaig alegrar i vaig patir com un autèntic animal en la final del Mundial, veient que per fi Messi aixecava la Copa del Món.
Paco, com ho has vist tu?
A mi és un debate que m'incomoda, este de que si Guardiola no gana una Champions lejos de Messi, lejos del Barça, parece que le falte algo. Del mismo modo que me incomodaba que se dijera lo mismo de Messi si no ganaba el Mundial. Yo creo que a estas alturas Guardiola no tiene absolutamente nada que demostrar.
No, però no per això, sinó perquè
no, sí,
que ho ha fet bé i es mereix aquesta recompensa, jo crec.
Ya te entiendo, pero sí que es verdad que en cada rueda de prensa, sobre todo de Champions, a Guardiola se le pregunta siempre lo mismo. Y recuerdo que el otro día él dijo, bueno, pero es que lo más normal en el deporte no es ganar. Y se comparaba a Nick Lowe, se comparaba a Michael Jordan. Es decir, parece que su carrera va a estar incompleta si no consigue ganar otra Champions lejos del Barça. Yo considero que no. Si la gana va a ser como una especie de, no sé, he cerrado el círculo. Bueno, eso quizás sí. Pero el problema es que todo este tipo de debates al final se utilizan para cargar contra Guardiola y lo veo tremendamente injusto. Luego, en cuanto al partido de hoy...
Mira, es que, perdona, es que ens estan usant una infografia...
És la dècima semifinal.
A Movistar,
de...
però, ja, però amb el City, ell ha fet vuitens de final la primera temporada i després ha fet quarts...
La final.
Final, semi i semi. No? Sí. Vull dir que sempre està allà, no?
Sí, és su tercera semifinal con el City, la dècima de su carrera. Luego os acordáis de las tres semifinales con el Bayern, que todavía se le recuerdan, y por qué no ganó Guardiola la Champions con el Bayern.
I les perd bueno. Amb equips espanyols. Va perdre una semi amb l'Atlético, una al Madrid i una amb el Barça. Sí,
sí. Sí. Dicho esto, a mí el City hoy sí que es verdad que me ha despertado alguna duda. Sí que es verdad que
no
venía con una ventaja muy amplia de la ida, pero es que en la ida el Bayern tuvo varios tramos de mucho peligro. Al Bayern lo que le ha faltado a esta eliminatoria ha sido alguien que rematara, alguien que marcara goles. El delantero centro hoy era Choupo-Moting, que posiblemente para la Bundesliga te pueda servir, pero partidos de grandeza yo lo veo ciertamente limitado.
Però la nada, Paco, va ser un partit de 5-2, perquè també el City va tenir tres ocasions claríssimes,
sí,
que va ser increïble que no entressin.
Hubo muchos manos a mano, pero claro, Sané, yo le recuerdo 3-4 ocasiones muy claras. A mí la defensa del City me despierta dudas, sobre todo los laterales. Hoy se ha lesionado a Ke, pero es que antes de que se lesionara, Coman se ha ido de él las veces que ha querido. Y recordemos que el Madrid tiene a Vinicius, tiene a Rodrigo que parece que está en estado de gracia, tiene Benzema que parece ser que esa temporada se está activando precisamente en los partidos que debe. Bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria muy disputada, pero eso sí, yo creo que el City debería tener cuidado, sobre todo con la espalda de los defensores.
No es pot entendre aquesta eliminatoria, crec jo, parles de uns propis, Paco, sense, malauradament, pobre noi, sense Upamecano.
Sí, claro.
És que el desastre, és un bon central, i és un central de futur, i és un tros de jugador, si vols, però, hosti, és que surt a totes les fotos.
Sí, sí.
Avui li trenc una miqueta la cintura, de totes maneres, perquè fa el doble moviment,
sí,
cama dreta, cama esquerra,
però és allò,
i és veritat
ja...
que acaba arriscant. tant.
Exacte. Vull dir, és com el colmo. Vull dir, ha sortit a la foto del... No l'han expulsat per mil·límetres.
Sí, però
ha
no,
fet un penal.
Però no cau sol avui.
No.
Avui el jugador però, provoca d'alguna manera que es desequilibri.
Però a l'anada, Lluís, és que sembla
sí,
que...
Sí, a l'anada sí.
Aquesta, no sé si per una qüestió d'atenció, no sé si per una qüestió, ho deia el Naveira a la transmissió, que és el seu primer gran escenari, diguem, de nivell Champions, perquè potser la Bundesliga, ho deies abans, no la veu tanta gent. Hosti, noi, és que l'eliminatòria, pobre nano, és... I de fet, Tuchel ho diu després del partit, no? Que s'ha equivocat molt, el de l'anada. Però no, seguirem confiant en ell, doncs a la tornada torna a sortir a la foto.
Pobre. Us ha recordat a Boateng una mica o no?
Jo la veritat és que sense voler m'he anat mentalment sí. A la jugada
Boateng cau més
no, Boateng cau perquè Messi li fa la de la bonita
cau més com un tronc sí, cau més, ho hem dit alhora sí. Cau com un tronc
però cau com un tronc perquè Messi li fa el tronc de la bola de dir, on està la bolita i,
no, és que
en canvi Upamecano no sé si s'han sopegat ella
la diferència és que Boateng era impossible que mantingués la verticalitat després del moviment de Messi i en canvi avui Upamecano
rellisca una mica.
Rellisca després de que és veritat que Haaland fa un bon moviment. Sí.
I que ha fallat un penal, per ser Haaland.
Sí, parece que se ha balanzado hacia el balón más que tirar el penalti. Sí. Tenía como esa rabia dentro y al final, bueno, o sea, es lo que decía Lluís antes. Haaland te puede fallar una, te puede fallar dos, pero la tercera sabes que al final te la va a clavar. Yo creo que de todos modos con Upamecano se está siendo también un poquito injusto, porque lleva una temporada muy buena en la Bundesliga y parece ser que haya gente que solo ve precisamente los dos partidos importantes de la temporada. Sí que es verdad que este tipo de eliminatorias muchas veces marcan carreras. Yo recuerdo ayer Cucurella. Cucurella ya venía señalado de la ida. La pasó un poco como Upamecano. Jugadores que venían señalados de la ida, que habían sido muy criticados después de la ida y que cuando han tenido la posibilidad de rehacerse han hecho lo contrario, se han hundido todavía más.
Si aquí queda saber que és un bon jugador, és Tuchel, no nosaltres. Això està claríssim, sí. Ni l'opinió pública. Però que en termes de l'opinió pública, diguem de generalista, que no veu la Bundesliga cada cap de setmana i que potser doncs Upamecano el veu en menys escenaris, no li fa cap bé, evidentment.
No, i al final tots els jugadors tenen un partit pàjara. Sí. Aleshores, que et toqui amb els quarts de final de Champions i no et toqui contra el Wolfsburg, pues la veritat
el problema és que hoy ha estado en todas. Claro. Es que ha estado en todas. Ha estado en todas.
Pobre, pobre. S'ha acabat el partit del Barça de bàsquet de l'ACB?
Ha guanyat de 15, Granada 55, Barça 70, el Barça empatat amb el Baskonia. Perdó, el Barça sí, empatat amb el Baskonia, 23 victòries al capdavant de la classificació. Tercer és el Madrid, que avui també ha guanyat i de pas li fa un favor al Manresa, al Barça, perquè Manresa i Granada estan empatats a la 15a i la 16a posició fins ara, que són les primeres que atorguen la salvació a la CB.
Mira'm si hi ha cap de setmana... Hi ha lliga aquest cap de setmana?
Sí, bé, hi ha lliga,
vull dir que el pròxim partit del Barça no és ja el primer del play-off.
El Barça juga 5 partits en 12 dies.
Val.
El Barça juga 5 partits en 12 dies començant avui.
Però vull dir que el pròxim no és el del play-off.
No,
ja,
és diumenge contra el Betis. Ara t'ho confirmo, però és
contra el Gran Canària.
Dissabte contra el Gran Canària, si no sé per què t'he dit el Betis. Dissabte contra el Gran Canària juga el Barça.
El Palau, Barça-Gran Canària, i després ja dimecres de la setmana que ve.
Correcte.
Dimecres de la setmana que ve, Barça-Salguiris,
I diumenge, no, perdó, divendres, una altra vegada Barça-Salguiris, i diumenge, aquí sí, 30 d'abril, contra el Betis a Sevilla. Hosti, per tant...
Que curiós, aquell cap de setmana hi ha un Barça-Betis de futbol al Camp Nou, i hi ha un Betis-Barça de bàsquet, el mateix cap de setmana. Molt bé, endavant. Agut, des de Munic, alguna cosa?
Bé, de moment, sobre el que comentàveu, en el cas de Haaland, em sembla que el penal li pica el peu de suport una mica, lleugerament, i això també varia la trajectòria de la pilota, un pèl, que sí, que ha tingut dues ocasions clares i no les ha transformades, però la tercera no ha fallat. També tinc la sensació que ell tampoc no es posa nerviós, potser en falla alguna, però sap que alguna entrarà, i ha acabat entrant el gol que ha acabat de sentenciar per si feia falta l'eliminatòria, i entenc que en algun moment del partit d'avui el City ha patit i també a l'anada, però al final, per molt gran equip que siguis, jo crec que és impossible que en aquest nivell hi hagi una eliminatòria en què un equip que juga contra el Bayern de Munic sigui superior i clarament durant 180 minuts. Jo crec que això és impossible i que el City és veritat que ha estat més contundent, que té Haaland i que després té altres jugadors amb més gol que el Bayern no té i que per exemple, Sané ha estat qui ha tingut les ocasions més clares del Bayern, tant a l'anada com a la tornada, i no ha vist porteria. És un gran jugador, però no és un golejador. I el Manchester City, a diferència d'altres temporades, sí que té Haaland. Però jo crec que té lògica que el Bayern de Múnich, per exemple, durant el quart d'hora inicial de la segona part de l'Etihad, fos millor i tingués més ocasions. Però és que és el Bayern de Múnich.
Clar.
És un dels clubs que està en millor forma d'Europa a l'última dècada. I jo crec que podríem dir, ara també ho podem dir, evidentment, amb el Manchester City-Real Madrid, però que un City-Bayern podia ser una final anticipada de Champions perfectament.
I un City-Madrid llavors... també.
És que ho has dit tu la transmissió, no, no. Miquel, que el Bayern ve d'eliminar el PSG, i el PSG tampoc és que estiguin en el millor moment de la seva història, però pràcticament sense despentinar-se.
No, clar, per això vull dir que al final en algun moment et generen dubtes perquè els veus vulnerables, però és que és normal que siguin vulnerables en algun moment tenint en compte contra qui juguen. I també crec que el partit d'avui, d'alguna manera, ve molt marcat pel resultat de l'anada. Que si el partit d'avui hagués estat amb un altre resultat, doncs potser hauríem vist un equip una mica diferent, un Manchester City una mica diferent, però que el resultat de l'anada i veure que més o menys vas controlant, tot i que tingui alguna ocasió el Bayern, vas controlant el partit, doncs em fa l'efecte que això també provoca que el jugador al camp no tingui aquell nivell de concentració màxim que podria tenir en unes altres circumstàncies. I quan veig Haaland, i amb això acabo, em ve al cap l'ocasió que va tenir Grealish, que va treure Mendy amb el 0-1 al marcador en aquell partit d'infaust record de la temporada passada. Jo crec que aquella la té Haaland i la pilota entra segur. Sí. Entra segur. I no perquè Grealish sigui un mal jugador, en cap cas ho és, però aquella la té Haaland i la pilota acaba a dins. Llavors, jo tinc un punt més de confiança que altres temporades sempre l'he tingut, perquè els equips de Guardiola sempre són molt bons equips, però tinc un punt de confiança superior perquè hi ha un jugador que si no passa res i toco fusta abans que jugui les semifinals, és un jugador que ha fet 12 gols en aquesta Champions i que crec que pot decantar molt cap on vagi l'eliminatòria, si cap a Madrid o cap a Manchester.
Què es diu?
Erling Braut. No us deixeu mai el Braut. Haaland.
Sí, m'agrada. Bé, això ja ho anirem veient. La vostra final favorita quina seria, si ara us la demano, Paco, Lluís?
Milan City.
Sí, jo estic con...
Sí, eh?
El Milan, por la historia que arrastra, y yo creo que ver una final otra vez con Guardiola de la Champions, yo creo que nos la merecemos todos.
Mira, perdona, primera reacció. Bernardo Silva a Movistar. A veure què diu el portugués del City.
Bernardo, buenas noches.
Buenas noches.
Primero darle las gracias, que estuvo en el partido de ida y también está en el partido de vuelta. ¿Qué análisis haces de esta eliminatoria que habéis pasado con solvencias? Era lógico que hoy apretase el Bayern, pero habéis conseguido pasar con bastante solvencia. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, dos partidos muy diferentes. El primer partido en que ganamos 3-0 y llegamos aquí en un partido un poco difícil de jugar porque toda la gente piensa el City ya está calificado y no es así en la Champions. Llegas aquí a Múnich y sabes que el Bayern con su afición, con su equipo que tiene mucha calidad, si marca un gol en los primeros 10, 15, 20 minutos, empiezan a creer y todo puede pasar en esta competición. Así que el equipo ha demostrado estar al nivel de esta competición, ha sido muy consistente, ha sido muy competitivo y estamos muy contentos porque no es fácil ganar a este Bayern y una vez más en las semis, muy, muy felices por poder estar ahí y por poder una vez tener esta oportunidad de jugar la final de la Champions.
¿Y contra el Real Madrid, cómo lo ves?
Bueno, otra vez contra el Madrid, hace 3-4 años jugamos contra ellos, les ganamos. El año pasado mucha frustración de la forma como perdemos ese partido. Y bueno, una oportunidad además de estar en la final. Y es una competición que este club quiere mucho, no vamos a mentir. Y tenemos esa oportunidad de ir ahí y de ganar al Madrid. Y creo que tenemos equipo para hacerlo. Claro que sabemos de la calidad del Madrid, especialmente en esta competición, pero tenemos mucha ilusión de hacerlo bien.
¿Que la vuelta sea en casa cambia las cosas?
Bueno, no sé, tal vez sí, tal vez no, porque en esta competición he tenido experiencias en que he jugado el segundo partido en casa y fuera y he perdido de las dos maneras y ganado de las dos maneras, así que espero que sí, que cambie, porque eso nos ayudaría, pero no sé si ayuda, no, la verdad.
Bernardo, la última, ¿hay ganas de revancha?
Claro que sí, seguro que sí, porque el año pasado ha sido muy duro perder de la forma que hemos perdido. En el fútbol, más que la revancha, hay muchas ganas de estar en esta final y de ganar esta competición, que para el Manchester City, que nunca ha ganado en su historia, es una competición que queremos mucho darles a nuestra afición, a nuestra dirección, así que vamos a trabajar muchos para conseguirlo.
Pues darle las gracias, muchísimas gracias.
Bernardo Silva, els micròfons de Movistar Liga de Campeones, recalcant dues i fins a tres vegades que, no vamos a mentir, nos hace mucha ilusión, estamos centrados en ganar por fin una Champions, en dársela a la dirección del club, més enllà de la revenja. Però clar, tenen molt clar el que va passar l'any passat.
Sí, sí. El espíritu de revancha se nota mucho en la cara. Ahora estaba viendo, siempre hay que avanzarse un poco a los acontecimientos y si al final el City no pudiera sobreponerse a toda esta mística del Madrid, que de repente aparece siempre, nunca sabe uno muy bien cómo. Yo cuando era niño recuerdo mucho un partido del Milan con el Madrid.
Yo también.
El 5-0. Y estaba ahora recordando que los goleadores fueron Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten y Donadoni. Temporada 88-89. Es decir, que también tendría lo suyo. Sí que es verdad que absolutamente no tiene nada que ver este Milan con aquel Milan. Pero bueno, a los periodistas también nos daría mucha vida para recordar ciertos acontecimientos.
Deja. Ya recordaré.
Bueno, pero nada te asegura. Final siempre puede pasar cualquier cosa.
I en aquests partits, en eliminatòries clares que han tingut tant el City com el Real Madrid, sempre hi ha aquella jugada que et pot ficar en el partit, que sol ser una jugada que es dona en el primer quart d'hora. Ahir es va donar amb Kanté i avui amb Sané. Si fiques aquell gol, tot i que hi ha una diferència de 3 gols en aquell primer quart d'hora, aleshores a l'altre equip li poden agafar dubtes, ja no te'n va 0-0 al mig, a la meitat del partit, etc. I ahir va passar amb Kanté, que va tenir una molt clara més o menys al minut 15, igual que Sané, que també l'ha tingut al minut 15 avui, i les dues pilotes han anat fora.
Hem de fer una pausa, de seguida puja el Fernando Polo i trucarem al Damià López, que avui ha estat a Madrid pendent de l'assemblea de la Lliga, canviarem de terç, començarem a parlar de l'actualitat del Barça, d'aquesta guerra oberta que hi ha entre Barça i Madrid i també de la guerra oberta entre Barça i la Lliga.
S'han donat la mà.
Pel cas Negreira, i s'han donat la mà i tot.
Sí. Han sonreído, han reído.
Un bon rotllo increïble.
Sí. El que fa una mica, no?, el talante, que deia José Luis de Zapateros, una mica allò de cara a la galeria, no?, el cadàver de cara a la galeria. Bé, ara en parlarem i que el Damià ens expliqui què ha dit Tebas i com ha anat aquesta assemblea de la Lliga, en què Joan Laporta ha donat explicacions sobre el cas Negreira.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Em toca la revisió del cotxe.
Eurorepar Car Service.
Necessito un taller a prop de casa.
Eurorepar Car Service.
Vull la millor relació qualitat-preu.
Eurorepar Car Service. El teu taller multimarca de confiança és Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ara, vine a descobrir les ofertes del 20 aniversari.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. Hi som per ajudar.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Quan vàrem ser eterns, de Luis Martín, el Barça de Pep Guardiola com mai no s'havia explicat fins ara, els moments més importants d'aquell equip que va enamorar el món. Quan vàrem ser eterns, un llibre de Barça Books.
RAC 1 presenta...
Bon Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Dia Lliure i Xavi Bundó. El diumenge 23 d'abril, a les 10 del matí, un dia lliure molt especial en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio, amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el dia lliure als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som un. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
6.296 06296
Sèrie
43 043.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Abans de seguir amb la tertúlia, deixeu-me dir que Telefònica celebra avui 99 anys. 99 anys acostant la seva tecnologia per garantir més oportunitats per a tothom. A Telefònica estan convençuts que s'ha progressat més com a societat quan s'ha aconseguit connectar el talent i la creativitat humana amb la tecnologia. Felicitats, Telefònica, pels 99 anys.
Ja està funcionant, això? Sí? D'acord. Hola, Tresina. Ja et puc enviar els àudios que tant t'agraden? Estaràs contenta, no? Com tu volies. Digue'm si el cap de setmana vindràs al poble.
A Telefònica apropem tota la nostra tecnologia perquè el 83% de la població gaudeixi del 5G. I que així tots tinguem més oportunitats. Telefònica. Com més a prop estiguem, més lluny arribarem.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Que la nit està secreta.
Furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
I ja tenim per aquí el Fernando Polo, subdirector del Mundo Deportivo. Hola, Fernando.
Hola, bona nit.
Bona nit. Heu tancat ja el diari?
Tot bé. Encara no.
Encara està allà.
Això mitjà. Jo arribo una miqueta tard, perquè aquests partits a darrera hora i tal, però bueno.
Ja el tens encara, ja està.
Sí,
sortirà demà, no?, que és el més important.
Sortirà i amb les pàgines plenes de paraules i de lletres i de coses
així
mínimament intel·ligibles.
Tenim el Miquel Agut a l'Allianz Arena pendent del que digui Pep Guardiola, per exemple, sobre l'eliminatòria de semis amb el Real Madrid, eh? Però ara ja començarem a parlar de l'actualitat del Barça. Abans, però, ja que som els tres aquí, Paco Cabezas, Lluís Carrasco, Fernando Polo, deixeu-me felicitar-vos també per la part que us toca, perquè som líders, un EGM a més, aquest programa és el més escoltat a la nit de Catalunya.
No, i amb un augment d'audiència, que cal destacar.
De l'abril de l'any passat, no?, d'aquest tram de primavera, hem guanyat 11.000 oients respecte a la temporada passada. Per tant, benvinguts a les 11.000 persones noves.
I els dimecres especialment.
Especialment.
Tu entres a l'EGM, hi ha un asterisc el dimecres que diu especialment el dimecres.
Per Carrasco, No. Però els dimecres
però felicitats per la part que us toca, perquè les actuacions
els
dimecres
dilluns
són molt bones. Els dilluns, que hi ha el director del Mundo Deportivo,
no,
també,
bueno,
no? Casualment, bé, no, simplement, és que a més ens fem molt pesats, però gràcies des d'aquí, en nom de tota la redacció d'Esports de RAC1 i de tot l'equip del Tu diràs, per aquest EGM meravellós que ens fa sentir feliços i agraïts, perquè d'alguna forma retorna les hores i hores i hores que dediquem a fer aquest programa amb la millor de les intencions i amb la millor de les voluntats, així ho dic. Són 117.000 oients, que això vol dir que cada nit ens escolta més d'un Camp Nou ple. Que no està mal, eh? Mm-hmm. És com si ens asseguéssim allà a la gespa i féssim el programa per una mica més d'un Camp Nou ple cada nit.
Com imaginar-te això? Guapo, eh?
Impressiona la vida.
No, sobretot perquè 13.000 que arribin més d'hora o no trobaran posta.
No trobaran lloc.
Pobre.
Bé, gràcies, simplement això, i amb ganes de seguir millorant. A veure si l'EGM del juliol la cosa continua anant cap amunt. Però avui estem realment molt contents i ho hem celebrat com toca la redacció, amb pastetes, brindis, sí, home, sí. No han arribat, clar, no si vens tard, que han d'arribar aquí.
No, bé, ells tampoc els veig que...
Jo un he arrencat
d'alguna. Que l'audiència sàpiga que no han guardat absolutament res.
Bueno, ara anirem a la redacció a veure si queda alguna coseta.
Oh, ja deu estar una mica.
Avui també sortegem un llibre, és un llibre que em m'ha cridat molt l'atenció. El fem ara, el sorteig? Vinga, va. El primer que truqui al 902-47700 s'emporta aquest llibre. Mira, és un llibre que els titula L'home que va salvar el Barça. La fascinant història de Patrick O'Connell. Jo desconeixia aquesta història. És un llibre que ha fet Sue O'Connell, que l'ha traduït al castellà... Ah, no, al català. L'ha traduït al català el Manuel Tomàs Belenguer i el pròleg és de Martin Buchan, editorial Base. Patrick O'Connell. Doncs aquí està aquesta història. L'home que va salvar el Barça, la fascinant història de Patrick O'Connell. Un llibre diferent, no?, sobre el Barça, que avui volíem regalar algun moment, tu diràs. Sí. I demà en regalarem més. Tu signes, Paco, aquest Sant Jordi?
Sí, sí, sí.
Encara sí, de
perder? Todavía el retoño tiene 10 meses, pero todavía vamos a arrancar alguna firmita, si se puede.
Bueno, todo.
¿On serás?
Bueno, pero también tenemos los libros solidarios, ¿eh?
También.
Sí, o sea, sí, tenemos sí, ahí sí, sí. Varios temas.
Ah, el relat solidaris de l'esport.
Sí,
vam sortejar dos dilluns signats per Lewandowski.
Sí, 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 sí.
On vas, si vols fer la falta?
En Arco del Triunfo estamos. En Lluís Companys.
Molt bé.
En el puestecito de Panenka, que també firmarà Toni Padilla.
Sí, que ahir vam regalar el seu llibre, que té bona pinta també.
He tingut la sort de llegir l'últim llibre del Paco.
A mi m'ha encantat.
I la veritat és que és fantàstic.
El perder, no? Sí. M'ha encantat la història. Sí, sí.
Encara no.
El tens pendent.
Mal.
El tens pendent, Fernando.
Ja, però...
Mal. Te traeré uno.
Damià López.
Uno.
Hola, Dami.
Perdona, jo vaig passar per la llibreria, 22 euros. Te traeré uno.
A veure.
Ho pensaré.
Damià López, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit a tots.
Bona nit, bona nit. Mira, per cert, perdona, Dami, ara anem amb l'assemblea.
El Dami ja podia fer un llibre.
Sí, home.
El Dami podia fer un llibre dels...
Memòries d'un talisman.
Memòries... a la primera...
Duríssim, home. Memòries d'un elefant. Pensava que anaves a dir Memòries d'un elefant, però... No, el títol, mira, ja m'has donat el títol pel llibre que escriuré d'aquí 35 anys.
Ha d'afinar una mica el talismà, eh? He llegit algú de 11 de 13 al Madrid, no?
Sí, semifinal, sí.
Talismà...
Això ja no es pot canviar. Aquest 11 de 13, ah, sí. Passi el que passi contra el Manchester City, ja no es pot canviar. Ara l'únic que podem fer aquest any és intentar arreglar-ho, això.
Ara. Tu guarda-te-la, Dami, guarda-te-la.
Perquè de moment això està sent un passeig... De moment això aquest any està sent un autèntic passeig militar, eh? No hi ha ningú que li faci ombra al Madrid aquest any.
Passeig militar.
Mai més ben dit, eh? Una cosa, és que acabo de veure... Tenim la televisió aquí a l'estudi de RAC1, Movistar, Liga de Campeones. Acabo de veure que han anunciat Madrid-City el 9 de maig. Això vol dir dimarts. Dimarts, l'anada. Dimarts 9 de maig. Recordo que tenen la final de Copa dissabte 6. És a dir, que jugaran 3 dies després, menys de 3 dies després, l'anada al Bernabéu, l'anada del Madrid City.
Per Negreira.
No, home, no és per Negreira. Bé, ho acaben d'anunciar. Al web de la UEFA encara no estan posades les dates, però Movistar, que és qui té els drets de la competició aquí a l'estat espanyol, acaba de dir Madrid City 9 de mayo, en el Santiago Bernabéu. Així que esperarem que s'acabi de confirmar, perquè el Mollón està pendent, però doncs sí, ara sí, ja em diuen que són oficials els grups. Perfecte, doncs ja els tenim aquí. Mira, ja tenim tots els horaris. Ara me'ls passa el Jaume Molló. Sí, sí, es confirma, eh? Dimarts, Madrid City, dimecres 10 de maig al Milan-Inter i la setmana següent, doncs, girats, eh? Dimarts, l'Inter-Milan i dimecres 17 de maig la tornada al City-Real Madrid. Per tant, la sèrie llarga serà la del Madrid i la del City, perquè jugaran l'anada dimarts i la tornada dimecres. Serà una sèrie amb un dia més de descans entre l'anada i la tornada. Ara seguirem parlant de la Champions, eh?
A més, la final de Copa es juga a les 10.
Sí. A Sevilla.
La nit.
A Sevilla.
La final, no, vull dir-te que no és a les 7 de la tarda, que és a les 10, que els jugadors del Madrid se n'anien a dormir a les 3-4 de la matinada. Arribaran a Madrid pràcticament d'empalmada. No és una situació... No és una final gens ben col·locada pel Madrid aquesta contra Osasuna la dissabte a les 10.
No, i també ahir, per exemple, el Marc Marvà, tertulià del Tu Diràs al cap de setmana, m'apuntava. Hòstia, algun jugador potser no posa molt la cama en la final de Copa, no? Sabem que dos o tres dies després... Sí? No sé, eh? Ja sé que un cop estàs dins del camp, vas a totes. Però mentalment tu saps que, 48 hores després tens unes semis, no? No ho creieu?
Jo crec que vas a totes, però sí que és veritat que no és el millor moment perquè et col·loquin una final de Copa. I el que m'agrada és que Osasuna és un rival potent. D'aquells que de cama forta...
De brega, no? De brega.
Sí, sí. Són durs. Està bé, a veure si els desgasten una mica.
Ara tornarem, a Munic i si vols valora tu també aquest City Real Madrid quan haguem escoltat Pep Guardiola. Vinga, Dami, a veure, teca del Barça, com ha anat avui per Madrid aquesta assemblea?
Doncs havíem estat una assemblea que ha estat més llarga del que en principi estava previst, perquè quan hem arribat persones properes a Javier Tebas, allà a la seu de la Lliga, ens han comentat que seria una assemblea que ha començat a les 11 i que entre una i dues ja hauríem d'estar llestos, però els primers punts, que eren el del conveni entre la Lliga i l'AFE, l'Associació de Futbolistes, i aquesta lluita de competències per les competències arbitrals entre la Lliga i la Federació Espanyola, tot això s'ha allargat i fins passat quarts de dues no s'ha entrat de ple a valorar el cas Negreira, a escoltar la porta i escoltar alguns retrets importants que li han fet alguns presidents, com Fran Canal, Osasuna, i també especialment Gil Marín i Pepe Castro. Això ha fet que l'assemblea hagi durat exactament 3 hores i 45 minuts i posteriorment Javier Tebas ha fet una compareixença de premsa. Per parts, i molt resumit, Joan Laporta ha arribat acompanyat de Pere Lluís Mellado, cap dels serveis jurídics. En realitat, els 42 clubs estaven representats per dues persones cadascun, és a dir, que eren 84 persones més Tebas i algun ajudant de Tebas de la Lliga. Per exemple, el Madrid no ha enviat a Florentino Pérez, Florentino ha enviat a José Ángel Sánchez. En un vídeo que ha difós la Lliga mentre ja l'assemblea estava en marxa, s'ha pogut veure Joan Laporta, però tampoc em sembla molt noticiable, però ho expliquem, però vull dir que és una situació molt habitual en aquest tipus de situacions. Però sí que és veritat que s'ha vist a Laporta de partir amb Tebas, i després Tebas ho ha explicat també, un minut i mig, més o menys. Una miqueta, a mi m'ha semblat allò, el preludi abans de la batalla, però sí que han parlat, s'han saludat, s'han donat la mà i han comentat alguna cosa. I en el que comenten allà com els corrillos previs a l'inici de l'assemblea, s'ha vist parlar Laporta una bona estona amb José Ángel Sánchez, s'han saludat, el director general del Madrid, insisteixo, no hi era Florentino, amb Pepe Castro, que és un dels directius, en aquest cas el president del Sevilla, més batalladors i més crítics amb el Barça, i Laporta s'ha saludat amb tothom, sense problemes. A partir d'aquí, seria allò de dir, no és res personal, no? Ja parlarem a dins. Un cop a dins, doncs, quan s'ha entrat en acció amb el cas Negreira, i havent parlat també a l'Eix amb persones de dins del club, el que ens comenten és que una certa resignació, perquè assumeixen que la situació està igual, tampoc han pogut convèncer ningú, però que sí que entenen que el Barça ha complert, que avui ha fet el que havia de fer, el mínim exigible davant de la insistència de Tebas i de la Lliga, han anat, s'han explicat, han donat les explicacions pertinents. Hi ha hagut un comunicat posterior en què el Barça diu que una vegada ja han tingut aquesta deferència davant de la Lliga, a partir d'ara qualsevol manifestació, qualsevol dubte, qualsevol aclariment, ja que el cas està, no oblidem, judicialitzat, anirà al jutge i poc més. A partir d'aquí l'escoltarem Tebas, perquè el que està clar és que Tebas ara mateix ja ha obert un paraigües, que és el d'ell i el de la resta de clubs. És a dir, ara ja no és només Tebas contra el Barça, ara Tebas ja d'alguna manera explica o assegura que Laporta no només no l'ha convençut a ell, sinó que no ha convençut a la resta del futbol espanyol. Però, en tot cas, el to avui ja s'ha rebaixat, diguem que tot s'ha produït d'una manera més cordial, més amable, i el resum de tot seria que, doncs, que Tebas li agraeix a Laporta que hagi acudit a la Lliga i hagi donat la cara, diu que ho podria haver fet abans, però el gran titular del dia, segons Tebas, és que el Barça, en aquest cas Laporta, no ha aclarit res, que no ha convençut ningú, que tot continua igual, Laporta ha marxat sense fer declaracions, tancat a dins d'un cotxe, entre que no ha volgut i no l'han deixat, deixem-ho així, però no ha fet declaracions, i el Barça, com et dic, Aleix, ho ha matat en un comunicat, dient que tot el que havia de dir ho ha dit avui per deferència i cordialitat a la Lliga, i que a partir d'ara tot ja ha jutjat.
Perfecte. Escoltem ràpidament Tebas, del que ha dit després de les exposicions de Laporta, i ara a la taula comenteu el que vulgueu.
Perfecte, doncs mira, comencem escoltant Tebas. Per mi, amb el gran titular del dia, valorant la compareixença i les explicacions de Laporta, dient que no ha convençut i que no ha aclarit res.
No ha convencido en sus explicaciones y que, pues bueno, que esto seguirá adelante en donde corresponda. En España los juzgados, luego tiene el tema de UEFA, pero nada más, pero no consideramos que hayan quedado claras ninguna de las explicaciones, que insisto, es más de lo de la rueda de prensa de ayer.
Dilluns, i no només dilluns, però en la rueda de premsa d'abans d'ahir, Laporta ha estat molt agressiu, i molt, molt crític, molt dur amb Tebas, ha dit que ha estat un instigador de tot aquest assumpte, l'acusa d'haver-ho destapat i també doncs, d'haver a través d'aquella portada de La Vanguardia doncs, d'haver destapat proves falses, no? Són unes acusacions greus de Laporta, i li hem preguntat a Javier Tebas què li ha respost i si avui el to de Laporta contra Tebas ha estat el mateix i el de Tebas contra Laporta també, quin ha estat en general el to que hi ha hagut entre els dos.
Por toda la vida, cuando estás cerca de uno, el tono, tanto el mío como el de él, yo me imagino que hemos bajado un nivel, ¿no? Siempre con los clubes mantenemos, si no es al máximo nivel, al otro nivel, conversaciones y en todos los temas, como con el Barça se sigue manteniendo el tema del control económico y todo, y lo hacemos con todos los clubes. Que a nivel presidentes no hay tanto feeling como podía haber, pues normal, cuando se juega, pero he hablado con él dos minutos, ¿eh? O sea, no me escondo, esto soy, cuidado, no voy a dar la mano y me escondo por la esquina, ¿no?
Por aquí
ni yo tampoco, ¿eh? Ni yo tampoco.
En tot cas, Tebas ha agraït, com et comentava fa uns instants, la presència de Laporta avui a la seu de la Lliga.
Al presidente hay que agradecerle a Laporta que ha venido a la Asamblea, ¿no? Pues está bien, eso es lo que a lo mejor tenía que haberlo hecho antes, pero por circunstancias que él sabrá, de los informes, de todo, pero bueno, ha venido y ha... Y aquí ha dado la cara al resto de los compañeros, ¿no? Y yo creo que eso hace que el nivel de enfado sea menor, ¿no? Porque por lo menos ha venido y ha dado la cara. ¿Convencerá o no convencerá? Pues no, la mayoría no ha convencido, pero ha dado la cara con el resto y eso es importante que el presidente como el de un club, como el FC Barcelona, ¿no? De los grandes, venga pues a dar sus explicaciones.
A tall de curiositat, Aleix, se li ha preguntat a Tebas que s'han dit, no?, amb Joan Laporta en aquella salutació. Segur que tots els nostres oients volen saber-ho. Sí. Què s'han dit?
I tant.
Tebas i Laporta. Escolta, president de la Lliga.
Buenos días, ¿qué tal por Barcelona? Buena temperatura. No me acuerdo porque no. Bastante intrascendente. Bueno, a lo mejor le he recordado un poco cómo iba a ser el momento que él tocase el tema de Negreira, cómo iba a ser la intervención, cómo había yo estructurado los tiempos, ¿no? Es posible, pero no me acuerdo. No. Estaba en estado de shock y no me acuerdo. No era... No era tema muy importante, seguramente.
Quin personatge.
Bé, com a mínim, educació. Com a mínim s'han donat... L'ha rebut amb un bon dia a Tebas, a la seu de la Lliga de Futbol Professional, aquest matí a Joan Laporta. Per cert, un Tebas que saps que des que es va destapar el cas Negreira ve abonant la teoria que Joan Laporta hauria de dimitir. Avui que la cosa sembla que s'ha refredat, com a mínim avui una mica, que s'ha rebaixat el to, li han preguntat a Tebas si continua pensant-ho.
Yo pienso lo mismo que antes. Otra cosa es que no voy a hacer una causa bélica, ya lo he dicho, es que ya sé, y lo ha dicho él, que a él lo eligen los socios, tal, pues ya lo sé, pues creo que en este tema no es significativo, ya esas declaraciones se hacen en su momento, tienen, y no tengo más que añadir, sigo pensando lo mismo, pero no es causa bélica en mi planteamiento ahora, ni mucho menos. Pues lo que veis es que hay que seguir trabajando, investigando, y que no se han aclarado las cosas, nada más.
I diu Javier Tebas que a ell, en tota aquesta qüestió, no li correspon aplicar-se cap autocrítica.
Ja m'ha dit que era un irresponsable i tot, pues jo he explicat que no era un irresponsable i he explicat por qué. Y muchos clubes han salido a decir que todo lo que yo estamos haciendo diciendo es un acuerdo de comisión delegada, por lo tanto, no hay ninguna irresponsabilidad en nuestra conducta, ¿no? Entonces... No, ahí no tiene que haber autocrítica, ¿no? Y además, también se lo he dicho, ¿no? Esto no se puede bajar el nivel de crítica y dureza de las conductas, ¿no? No estamos hablando de un tema puntual, es que han sido 18 años, ¿eh? Es que venga, si me habéis dicho que han sido unos meses, una de un mes, claro, y ha habido muchos presidentes implicados, todo, entonces, yo creo que bajar el nivel y esto, de cara a nostres entornos de audiovisuals i patrocinadors seria un error, eh?
Joan Laporta, en la seva intervenció davant dels clubs, ha volgut deixar clar, ha volgut remarcar, insistir, cosa que Javier Tebas diu, i alguns presidents doncs, també, doncs, que no els ha convençut, Dic a Joan Laporta deia que els serveis que els ha prestat Enríquez Negreira durant tots aquests anys es tractava simplement d'un servei d'assessoria esportiva que res tenia a veure amb intentar comprar i ni influir, que per tant el Barça no està cometent cap delicte en aquest sentit, i Joan Laporta, que ha demanat la presumpció d'innocència i que sí que ha apuntat també contra la Lliga, aquí acusada d'haver destapat tot aquest assumpte, però demanava la presumpció d'innocència. En tot cas, Tebas li compra mitges, perquè des del principi Tebas sí que és veritat que ha descartat que el Barça hagi comprat àrbitres, però ell sí que abona la teoria que s'ha buscat amb tot aquest assumpte dels pagaments a la família Negreira el fet d'influir en la competició.
Yo no puedo, ni la Liga puede mirar a otro lado en todos estos temas, y ya veremos. Se habla mucho de la presunción de inocencia, pero claro, si yo además lo digo y lo he dicho y se lo he dicho allá, ya lo dije. Yo no creo que el Fútbol Club Barcelona comprase árbitros. Lo que creemos y lo que se ha, que esos pagos, al menos hay un indicio que parece que querían influir en algo. ¿Que no pintaba nada Negreira? Pues no sé, será el timo de la estampita, esa que conocéis todos, ¿no? Pues no lo sé. Pero solo la intención, porque pensabas que puede influir, ya puede ser conducta punible, ¿no?
Doncs això, RQR amb la seva teoria Javier Tebas. Tot això era sobre el cas Negreira, que és el que avui ha anat a explicar als clubs en aquesta assemblea extraordinària Joan Laporta. També ha parlat Tebas del debat sobre l'equipo del règimen i també ha parlat Tebas del possible retorn de Leo Messi. Ara l'escoltarem. De seguida el tu diràs l'opinió de Paco Cabezas, Lluís Carrasco i Fernando Polo.
RAC 1. Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi Sant George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, soc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Renovada, més fàcil, actualitzada.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Aquí seguim, 4 minuts i la mitjanit. Sumem també a la taula als Saperes. Hola, Saperes.
Què tal, París? Bona nit.
Què tal? Bona nit. De tot el que ha dit Tebas, del cas Negreira, hi ha alguna reacció avui o no?
Doncs et diria que una i de destacada. Ja escoltàvem l'opinió del govern català sobre el vídeo del Real Madrid per boca de Patricia Plaja, la seva portaveu, demanant una rectificació. Avui hem pogut escoltar les antípodes d'aquesta opinió. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Atenta a la companyia.
cuando se han visto las opiniones acerca del magnífico vídeo del Real Madrid, que yo, vamos, me parece no solo un vídeo fantástico, sino que creo que el equipo de comunicación y documentación del Real Madrid debería seguir trabajando.
Vaya, hay muchísimo más.
Ahora que está tan de moda la memoria histórica, pues vamos a recordar un poco qué ha sucedido, ¿no? Te das cuenta, porque es realmente es una metáfora de todo lo que ocurre con el nacionalismo. Primero, montáis un negociado, os pillan, entonces os hacéis los víctimas, os vuelven a pillar, entonces tiramos del francomodín. Sí. Y cuando la hemeroteca os recuerda cómo son las cosas, salen ciudadanos, salieron algunos ayer vecinos en Barcelona, creo que era, negando a la mayor. No puede ser, eso es mentira. Es que al final el nacionalismo ha conseguido, como ocurre en muchas partes de España, que el odio fabricado sea más fuerte que la razón.
Doncs déu-n'hi-do, amb el minutet d'Isabel Díaz Ayuso en aquestes declaracions que ha fet a Es Ràdio.
Tapeu-vos les orelles. Si no voleu sentir segons què, tapeu-vos les orelles durant uns segons. Mira, ja que hi som, rematem-ho. Tebas, què ha dit sobre aquest debat del equipo franquista d'Ami?
Tebas ha rigut amb aquest intercanvi de cops acusant-se els dos equips de ser l'equip del règim. Ha dit que això li recorda quan sortia de festa amb els seus amics i en parlaven a les 5 del matí, però que no li sembla un debat seriós. I sobre el vídeo en si del Madrid, on s'han rentat les mans, diu que la Lliga tampoc té res d'ahir, diu que tot plegat és desviar l'atenció.
Creo que es un debate que se ha introducido y desvía la atención sobre los temas esenciales. Ponemos a discutir quién era el equipo de régimen. Nosotros pensamos en futuro, ¿no? No pensamos en pasado. La Liga no tiene nada que decir al respecto. Pero bueno, a mí todo lo que sea desviar la atención creo que la ha desviado y yo no he visto ese tipo de vídeos, nada más. Te hablo personalmente. Desempolvar esto es que todos los dinosaurios también existían, ¿no? Y no aporta, en mi opinión, no aporta. Como tampoco aportaba lo que dijo Jan en la rueda de prensa de ha sido el equipo del régimen, no sé qué. Tampoco aportaba absolutamente nada.
Bé, tots escoltats. Lluís, Fernando, Paco, tot vostre, el que vulgueu dir sobre el cas Negreira, sobre el que pensa Teva, sobre l'acte de la porta l'altre dia, sobre aquest debat inútil sobre...
Primer voldria fer una petita referència a Díaz Ayuso, perquè a mi m'ha agradat molt el que ha dit, perquè té raó. Ha dit, ha relacionat el nacionalisme con la idiotez i no conec cap persona més nacionalista que ella... I poques més de l'altre. Per tant, sí, és veritat, de vegades hi ha una relació directa i ella és un bon exemple, simplement això.
Què et va semblar a la porta l'altre dia, a la compareixença?
En quin aspecte?
El to, no sé si... Evidentment, a molts socis i seguidors del Barça els va agradar aquest to de dir, escolta, defensarem el club fins que faci falta i no, mira, no ens trepitjaran, no? Però no sé si et va agradar el to, més en això, la posada en escena...
Per un professional de la comunicació, la veritat és que va ser una compareixença molt interessant. Molt interessant perquè ha estat el clar exemple del que és la comunicació assertiva. I s'havia preparat... Bueno, el club no té per què tenir especialistes en comunicació assertiva, també t'ho dic, però déu-n'hi-do. I en aquest sentit he vist molt forofisme a l'hora de qualificar la intervenció del president... Els que volien quedar convençuts han quedat molt convençuts, els que no volien quedar convençuts han quedat molt poc convençuts i, per tant, massa forofisme. Jo com ho qualificaria? Ho qualificaria de bé. I dic per què el bé. Jo crec que va atacar tres aspectes molt importants. El primer, el tranquil·litzar el soci, i aquí li donaria un notable alt en el que és tranquil·litzar el soci i la defensa de la institució. Notable alt, sens dubte. Em va sorprendre amb l'aspecte de tranquil·litzar la UEFA i especialment a Zeferin. A Zeferin l'utilitza de forma esquitxada durant tot el discurs en diverses ocasions i sempre donant-li un paper d'equilibri, de ponderació, de prudència, etc. I, per tant, també li dono un aprovat alt en aquest sentit. I, finalment, en els mercats, que era un altre dels destinataris del seu discurs, per tranquil·litzar els mercats i per donar confiança de cara a patrocinis, sponsoring, etc., que aquí li donaria un suspens. I probablement li donaria un suspens perquè no va poder explicar tot el que s'hauria d'haver explicat esperant que es faci amb seu judicial. Per tant, si agafem un notable, un suficient alt i un insuficient, queda un bé. I li poso un bé. De cara a la posada en escena, com em preguntes, tampoc em vull enrotllar massa, hi ha tres territoris que havia de dominar ell. El territori personal, que crec... el territori personal vol dir el que la persona que exposa s'hi senti molt còmoda per fer-ho. Si tu estàs molt còmoda en la posada en escena, la mise en scène, que dirien els francesos, et surt millor. Si tu estàs incòmode,
que
et surt
pitjor. Assegut, dret, amb efectivament. Alguna cosa a la mà...
I en aquest sentit, molt millor darrere el faristol que en el tamboret, molt millor,
Sí.
Per la pròpia figura de la porta, segur que hi sentia molt més còmode darrere el faristol que el del tamboret. El del tamboret jo ho trobo un petit error. Sempre has de posar una taula davant, qualsevol cosa que et protegeixi perquè et dona supluc i et dona confort i seguretat el fet de tenir una taula davant i no quedar exposat tota la teva figura, vale? De forma transparent, en un tamboret. Aquest seria el territori personal. Després hi ha el territori social, també molt important, que és la percepció que tu dones, la teva percepció física que dones a l'auditori que està allà. I això és molt important perquè, clar, en aquest auditori estàveu vosaltres, els periodistes.
I després transmetem per tant, el que ens sembla.
Efectivament. No? I moltes vegades les fotografies, etcètera, serà aquell aspecte. I finalment, el territori públic, que és com queda la retransmissió de tot el que està succeint en aquella sala. I en aquest sentit, bueno, jo crec que ell s'hi va sentir més còmode en la primera part, que va ser en la que ell va estar més flux, que és la part editorial, que jo aquí vaig veure més el segell de les persones que li havien assessorat per preparar el discurs. I aquell 38, aquells 38 minuts jo no el reconec massa, i per això no m'agrada tant. A mi m'agrada la porta autèntic. I aquests 38 minuts no el vaig reconèixer massa, el vaig veure massa editat, aquell tros.
En un guionitzat, potser.
Una miqueta massa. I, en canvi, la part d'autor, que és la part de preguntes i respostes en la premsa, clarament va anar increixendo. Va començar flux i va acabar realment estel·lar. I per mi van mancar preguntes dels mitjans de Madrid, que no entenc per què no les van formular, perquè crec que haurien vist el millor la porta.
Alguns sí, eh?
Alguns sí?
Alguns sí, sí, Cuatro, La Sexta...
No, però tenia, per exemple, el meu amic Paco Cabezas del Mundo Anaya i em va estranyar que no fes la seva pregunta perquè, a més, sol apunta bé.
Sí, jo crec que es van allargar bastant i al final ja no van poder
entrar... Val, no sabia el motiu, però em va faltar algun mitjà que hauria estat divertit.
No, i és cert que el Mundo, Paco, on treballes, ha tret moltíssimes notícies en contra del Barça i potser també algú ja ha tingut alguna cosa a veure.
Jo tot això ho desconec.
No ho sé, jo m'estic imaginant ara, eh?
No, ja. Aparte, yo
també és veritat que a Madrid els catalans no es deixen preguntar moltes vegades, vull dir que això també va per barris.
En este debate no me gusta entrar.
Moltes vegades no,
mai. Las historias de los periodistas normalmente se tienen que dar entre los periodistas y a los oyentes, eso
no, que
ni les va
sí.
ni les viene. Sí que es verdad que yo creo que la estrategia comunicativa de la rueda de prensa estuvo muy acertada porque al día siguiente no se habló del caso de Negreira, se habló del ataque al Madrid y la respuesta del Madrid.
De una improvisación, porque bueno, qualificar-ho de règim estic convençut que li va sortir allà. Estic convençut. No m'ha dit ningú, però estic convençut.
Bueno, pues al final se ha acabado hablando de esto y no del kit de la cuestión que era el caso Negreira. Es decir, en este sentido les ha salido perfecto. Yo acudí a la rueda de prensa, pero tampoco con una expectativa de poder saber más de lo que ya sabíamos. Yo siempre he pensado que si Laporta tiene que dar explicaciones, las tiene que dar en sede judicial. Ya está. Luego, también preparar una comparecencia, la verdad, no se debería preparar. La verdad, solo hay una. Pero yo creo que en este caso hay cosas que son inexplicables. Yo el otro día, sobre todo, lo que me quedé con muchas ganas de preguntar era quién hacía los informes antes de 2013. Si el hijo de Enríquez Negreira dijo en sede judicial ante fiscalía que él comenzó su relación laboral con el Barcelona a partir de 2013 y los informes que se nos enseñaron eran a partir de 2014, es decir, los informes anteriores. ¿Dónde están? Dijo Laporta que se destruían cada 5 años. No hay ningún rastro. Yo creo que ahí falta un soporte documental que yo entiendo que en algún momento de la instrucción o de la causa o del proceso sabremos si eso eran asesorías verbales, que era lo que decía Enríquez Negreira en su declaración ante Hacienda, o lo que era, y sobre todo saber cuál era el papel de Enríquez Negreira padre, que es al final yo creo que es la gran duda con la que nos quedamos muchos de los periodistas. Pero insisto, yo creo que estas explicaciones se tienen que dar en sede judicial. Ya está, no iba yo con mucha más expectativa que eso. Yo vi aún Laporta titubeante. Yo lo vi titubeante. Sí que es verdad que hubo tramos en que se gustó. Coincido con Lluís en que sentarse en un taburete no ofreció... Yo creo que no ofreció una buena imagen, ya sea visual, incluso a él se le notaba un poco más incómodo, pero sí que es cierto que las partes que él estaba seguro se le notó firme, pero cuando algún periodista intentó apretar un poco más, sobre todo en referencia a esos informes anteriores a 2013 o 2014, sí que titubeó, pero porque no hay una explicación. O sea, es que posiblemente el error sea ofrecer una comparecencia de prensa a esas características, cuando hay cosas que son inexplicables por ahora.
Fernando.
Jo, la meva impressió és que jo el vaig veure, pel seu públic, el vaig veure bé. És a dir, pel soci del Barça...
És la part notable.
Crec que va estar bé, tot i que el soci del Barça, no només hi ha socis desitjant que li diguin el que els va dir la porta. Parlo més de la massa... Que al final sí que hi haurà un grup, i crec que hi ha un sector que veu que això és una mica estrany i que és estrany que hi hagi aquests pagaments i que hi hagi trams dels pagaments que no estiguin amb un suporte de paper o de vídeo, de VHS, el que vulguis, si s'han fet informes, que hi hagi alguna cosa, no?
I després, a 3.000 euros l'informe, pel que ens van dir, també és un preu. Correcte, que podríem discutir-lo.
Vale? Però... sí que és veritat que s'ha dit tant des de fa dos mesos i al Barça se li ha tirat tanta merda, ¿vale? Perquè una cosa és que tu diguis que la fiscalia sospita que el Barça va intentar influir a la competició, i una cosa és fer titulars de el Barça pagó 7,5 milions per a comprar àrbitres, i això s'ha fet,
això és el que queda
clar. O sigui, a mi Jo crec que s'ha aprofitat una informació veraç, que és el que va passar amb Ràdio Barcelona, s'ha aprofitat una informació que era veraç perquè hi ha una investigació en curs, perquè això és veritat. Això, amagar-ho és tonteria, o no voler dir-ho, o tirar-li la cavalleria al que ho diu. Si és que estan declarant, si és que s'està declarant, si és que Hisenda va obrir aquell meló perquè aquest senyor volia deduir unes despeses i va començar a tirar del fil.
Que hi ha uns pagaments estranys amb tots aquests calés que s'han pagat. Sí.
Sí, no has de matar cap missatger. Ara bé, un cop surt aquesta informació i surten successives informacions, hi ha gent que les ha fet de l'alçada d'un campanar. I jo crec que això ha fet, tot i que hi ha molta gent que vol saber què ha passat, també ha fet tancar files. I com més dies han passat, més coses han sortit. I llavors, quan surt la porta, el que fa és encara tancar més files. Jo li vaig preguntar, perquè vaig tenir la sort que vaig preguntar al segon i li vaig preguntar tres coses. Després em van tirar de les orelles per preguntar massa, però...
Una pregunta per torre.
Sisplau, ja
insistim.
Però jo li vaig dir, per què va reprendre els pagaments?
Clar.
Perquè és veritat...
El 2005 ell, no?
Perquè és que ell els reprèn.
El 2003 ell entra i s'acaben.
Clar.
I el 2005 els reprèn.
I després sí. Jo li pregunto també que per què li puja...
El 2010.
El 2009.
9-10, sí, la 9-10, que és l'última.
En respon sobretot a la segona part.
Més feina.
En respon sobretot a la segona
feina,
part.
Però eren informes de la selecció espanyola, pel que tenim entès.
Correcte, però vull dir que la primera, que és per què reprèn, aquí ella va directament a la segona, que és la que et pot, com et diria, justificar més, que dir, més feina, més competicions, més informes, més diners.
Que aquesta és la part que haurien d'haver millorat, perquè al final la crítica existeix. Existeix i existirà. I quan hi ha crítica, li has de donar de menjar. No l'has de saciar, però sí li has de donar menjar. Ell no ha de demanar perdó, perquè jo crec que el Barça no ha comès cap delicte, però sí ha de donar alguna explicació. I sí ha d'assumir alguna culpa, de que alguna cosa es podria haver fet millor. El fet de que no reconegués cap mena de culpa, al final jo crec que li fa mal amb ell, perquè efectivament segur que hi ha coses que són millorables.
De fet, hauria reforçat potser l'altre missatge.
No, és que tots, la nostra tertúlia també és millorable, tot és millorable. Aleshores, assumir una part de millora estaria bé, perquè dones aliment a la crítica sense saciar-la. Tampoc la pots saciar, perquè, insisteixo, per mi no es descobrirà delicte. Per tant, bueno...
Però en aquest sentit que diu el Lluís, a mi també el que em va faltar primer, que en el tram, els informes que surten, 620 i pico informes, 29, em sembla...
637.
No, 629 i 43 CDs.
43 CDs i 4 informes més que no va especificar de què eren. Però clar, surten del tram 14-18, que és l'investigat. Clar, això en el fons, encara que es pagui molt, com a mínim reforça els d'aquell període, els que ells presidents, perquè com a mínim els informes serien millors o pitjors, però es troben 620 i pico informes. O sigui, algú feia alguna cosa, ¿vale? Ara, la seva etapa...
Falten tots.
Clar, a mi el que m'estranya és que no aparegués cap i no poguessin treure cap. I entenc que és veritat que vas destruint coses, perquè jo tinc la meva dona contínuament dient-me llença això i llença l'altre. És veritat, això és cert que passa i que no pots acumular, però que no trobis cap, home, com a mínim, que haguessis pogut treure alguna cosa de la teva etapa, perquè si no, sí que és veritat que acabes donant la raó a Negreira de que potser els informes eren verbals. I clar, per informes verbals...
Aquestes quantitats...
Qui, aquestes quantitats és el que grinyola. I després, en la línia del que diu el Lluís, sí que crec que, evidentment, que hi ha una gent que tanca files i que diu, escolta, aquest és el meu president, i a prendre pel sac, i el Madrid que m'està tocant la pera, a saco. Però també hi ha una gent que pot dir, escolta, és veritat, però podíem haver dit i fer una mica d'autocrítica de dir, i entenem també que hi hagi gent, sigui del Barça, del Madrid, de l'Espanyol o del Sevilla, que vegi aquestes quantitats per a aquests conceptes i cregui que aquí hi ha gato encerrado. Això ho podem entendre. Ho podem entendre perquè fins i tot a nosaltres, quan ha arribat tota la informació i s'ha vist totes les quantitats, doncs veiem que és una cosa que com a mínim mereix una explicació. Per això fas una roda de premsa de 2 hores i mitja. Jo crec que això també t'hagués, no t'hi humanitzat, però t'hagués apropat...
T'hagués recolzat encara més
crític,
sí,
dir, escolta,
en el discurs.
Jo entenc, i et diré una cosa, és que no ens enganyem, passa al revés, i amb el Madrid passa, que es troben pagaments de 7,5 milions amb el segon del comitè tècnic d'àrbitres, només dit això, jo crec que tots diem, hòstia, tio, aquí... Uns haguessin sigut més primirats a l'hora de titular o de dir coses, i altres haguessin anat a de huello, que és el que ha passat en aquest
la prova de que els àrbitres havien beneficiat al Madrid. Per mi, és que per mi el Blanca queda són aquests tres pilars de per què es contracta el segon dels àrbitres, el vicepresident dels àrbitres.
Ja, però dirien que això és alegal, però que sí, la Federació Espanyola
però
ho
clar,
permet,
això. Clar,
sí, però perquè el seu càrrec era com...
Però, no era remunerat. No era remunerat, i que ells diuen, i que la Federació diu a Hisenda, ja que no el remunerem, no està prohibit que pugui fer-ho. Ara,
sí, Fernando, però
ètica i estèticament...
No ens enganyem, no ens enganyem. Tots pensem que el 90 i pico, el 2000, aquest senyor és el contracte per intentar ajustar els favoritismes que suposadament tenia el Madrid. No ens enganyem, jo crec que va començar així.
Però ja no
era comprar àrbitres, era... Escolta,
no,
que no ens matin.
Però el davant ja no és només que sigui delicte.
O que estigui a dintre i diu, escolta, tu allà tens els teus ulls, sí, tens els teus contactes, tens la teva gent... Nano, si veus que m'estan fent la vaca, avisa'm. Com a mínim que protesti, que aixequi el dit.
Jo crec que va començar així.
O si veus que els tres de competició, els tres són antics socis del Madrid i que se'n van anar a liberar a la Ciutat Deportiva del Real Madrid, allà, a veure, si sancionen o no el Lineker, avisa'm.
No, anava a dir que sigui delicte o no, jo crec que tu has de saber explicar als teus socis el perquè de les coses que has fet. Llavors, per què vas contractar? A mi no em va quedar respost. Per què aquestes quantitats? A mi no em va quedar les explicacions. I per què se li augmenta el seu nou? Perquè també va fer informes de la selecció espanyola. Per què aquestes quantitats, quan tu li estàs pagant ara 10 vegades menys a la persona que està fent aquesta funció? Per què?
Home, és veritat... És veritat,
és a dir, no, és que eren informes molt bons...
Sí,
vale, després surt Valverde
i diu... Ell té
el
valor afegit que ha estat dintre de l'organització i que pot saber més coses, en teoria, a través seva i del seu fill, que fa coaching a àrbitres... pot saber més coses d'aquella organització.
Però, sí, jo, però informes això... de la selecció sub-21...
Però jo entenc... No, allà el que et diuen és que...
A tot cal.
Allà el que et diuen és que el món del... Com es diu això? Del scouting d'ara no és el de fa X anys.
Estem parlant del 2010, tampoc no, és la prehistòria.
Sí.
I finalment
sí,
ningú va veure un
problema ètic.
Un problema de un conflicte d'interessos en tot aquest temps?
Quan
ell mateix ara està dient, bé, si hagués tingut un departament de compliance, potser m'haurien tombat. Home, jo crec que potser no cal ni el departament de compliance,
Dues cosetes. El detall de les preguntes que esteu formulant crec que no era el puesto, dilluns, francament. Jo crec que la seu judicial sortirà en totes aquestes preguntes i crec que és
però
el puesto
aquest,
per
respondre-ho. Per mi, Lluís, aquest era el fons del que estàvem esperant. És a dir, jo no volia saber cap tema del Madrid, que tu carreguis per defensar
però,
el Barça.
Roger, tindrem la resposta.
Però per mi
no es va
donar dilluns,
però jo crec que aquesta resposta
Barça,
la tindrem quan toqui.
Per què? El Barça va fer tot això. Aquest era el fons del que jo esperava. Per tant, per mi és incomplet.
I respecte al no guardar, jo aquí vull trencar una llança a favor del Futbol Club Barcelona. El Futbol Club Barcelona és una entitat que deu generar una quantitat d'informes, papers, paperams, etc, increïble. Aleshores, necessàriament, però tots, fins les agències de publicitat van destruir coses antigues. Actualment, amb la capacitat de memòria informàtica, amb el núvol, pots guardar-ho tot, perquè tot t'hi cap. En aquella època, els ordinadors tenien una capacitat limitada, que havies d'eliminar coses per poder introduir coses noves. Val? Per tant, el fet de que no es guardessin informàticament, en aquella època, insisteixo, té tot el sentit del món. Avui no en tindria, perquè ara va cap al núvol i pots guardar de forma il·limitat gigas i gigas i gigas de documentació. Però estem parlant de fa 20 anys.
Però sí, sí que és verdad que, más allá de que se guardara o que no se guardara, a mí lo que nunca me ha cuadrado es quién hacía los informes entre 2003 y 2010. Si Javier Enríquez dice ante Fiscalía que él empieza en 2013, ¿quién los hacía entre 2003 y 2010? Sí. Cuando Laporta en todo momento dijo que quien se encargaba de hacer los informes era solo el hijo y que quien facturaba era el padre, que no tiene otra función que facturar. Y pero ya no elaboraba ninguno.
No, aquí queda.
Entonces, ¿quién
cosa
los hacía?
Vols dir alguna cosa més? No, avancem, que avui parla de Messi també.
El que volia dir és que, tot i haver alguna llacuna de les que hem comentat, sí que per mi és intel·ligent com va tractar la UEFA.
Bueno, clar, és
aquí,
que...
Aquí la clau...
Perdona, és que tinc aquí davant no el que va dir... Ceferín va dir, no hay hueco para los cárteles en el futbol europeu. Va dir que el Barça i el Madrid eren uns càrtels perquè volien fer una Superliga. I després diu que, sobre el caso Negreira, el president de la UEFA va dir que puede haber una sanción al Barça porque... es un presunto fraude de los más graves que él ha conocido como presidente de la UEFA.
Pero eso es una barbaridad. Que lo diga el presidente de la UEFA, esto es una barbaridad.
Y después va matisar un poco de eso.
La Porta va ser intel·ligent perquè aquí sí que sap que li poden fer mal.
Aquí tens el risc. I amb el Madrid vas anar a saco, amb el Tebas vas anar a saco, perquè el Tebas ja el tens perdut. Tot i que el Tebas és un tio que, bueno, ja has vist, avui han estat parlant una estona ells dos, perquè ell és així. Però el Ceferin és el que té el perill, perquè tu et deixen fora de la Champions i tens un liu ben gros. I potser després ho pots recuperar i trincar danys i perjudicis per això que t'han fet. Però seria després. D'entrada, vas fora. I crec que aquí va ser intel·ligent en el sentit de dir, escolta, aquest tio jo me l'he de guanyar. I li he de dir, tio, no facis el que vas fer amb el Fenerbahçe. Vas sancionar el Fenerbahçe abans de que el jutgessin a Turquia.
I ara mira.
I a Turquia... van dir que el Fenerbahçe no havia comès cap irregularitat, o com a mínim no ho van poder provar. No facis això amb un que vas fer amb un club no tan gran, ni a la repercussió, que té tot un Barça. Si tot un Barça...
Espera't,
no? Perquè si no pots tenir un liu...
I amb què vas milloraran les relacions? La necessitat és la porta més gran de l'amistat. M'acabo d'inventar, aquest refrany, però...
Bueno,
eres un grande.
Però és així, la necessitat és la porta més gran de l'amistat. I es necessiten els dos. Ja necessita de Tebas i Tebas necessita de la porta. Per tant, tard o d'hora es trobaran. I quan es trobin, intentaran millorar les coses.
Del vídeo, de la polèmica sobre l'equip del règim, molt ràpid, voleu dir alguna cosa o no?
Home, a veure, és que es podrien dir tantes coses. Bueno, diguem una cosa. El Madrid va trobar per fer un vídeo de 4 minuts d'imatges del Nodo amb motius franquistes del Barça, no?
Sí.
4 minuts. Jo et dic que el Barça es posa a buscar-ho i troba per fer 400 hores.
Estem fora d'horari escolar. Sí. És una puta vergonya. A mi em va indignar moltíssim quan vaig veure el document sencer. Perquè és pervers, és dolent, és un frau, és mentida, és enganyar. I la meitat de la població, és a dir, tots els que tenen menys de 45 anys, de 40 anys, no han viscut aquelles èpoques. No han viscut l'arribada del color a les televisions. No han viscut els penals a 4 metres de l'àrea. No han viscut, i jo tampoc, tirant enrere, aquelles copes d'Europa on el fet de caure en un àrea era penal. No han viscut que eren copes d'Europa, que era per invitació els que hi participaven. Per tant, és tan pervers enganyar d'aquesta manera la població que a mi em sembla realment delictiu. I espero que sí que es presenti una denúncia com cal a un vídeo d'aquestes característiques.
I una altra cosa. A mi Valdano, que és un personatge que em cau bé...
Pai, l'hem sentit, sí.
A mi em cau bé perquè crec que parla molt bé, que és un tio culte, que dintre del futbol aquest racial hi posa un punt de, com et diria, de distinció. Però, home, evidentment, ell ha sigut director general del Real Madrid. Que digui que abans de Di Stéfano el Madrid havia guanyat menys lligues que el Barça sota el franquisme i que després el Madrid comença a guanyar lligues amb Di Stéfano, home, el que estaria bé és que ja que parla de Di Stéfano digués què collons va passar amb Di Stéfano i per què va acabar el Madrid quan havia fitxat el Barça. Això no ho explica.
Perquè el règim qui són?
Home, és que clar. No, no, fins i tot va arribar a dir, aquí el Barça es va equivocar, crec. Això ho explica sempre el Poquí. Que com que el Barça el tenia i el Madrid el reclamava, va dir, doncs, que jugui salomònicament, allò que va dir Laporta, salomònicament un any al Barça i un altre al Madrid. I el Barça va dir que no. Clar, en aquell moment, quan dius que no, al Madrid.
Al Madrid. I canvia la història.
Mort, ja estàs mort.
Canvia la història.
Clar, però això el senyor Valdano tampoc ho explica. Bueno, clar, va ser director general del Madrid i jugador del Madrid i entrenador del Madrid.
Yo para estos asuntos, lo que siempre recomiendo es que la gente lea. Que no se dejen llevar por vídeos, que no se dejen llevar por el populismo. Que al fin y al cabo es lo que está moviendo absolutamente a todo el mundo. Incluso, como lo estabas diciendo ahora, Fernando, incluso Valdano, yo lo estuve viendo ayer y la verdad es que me chocó bastante que también incluso él se entregue a ese populismo. Y recomendaría los libros que han escrito Jordi Finestras y Xavi García Luque, especialmente el de Al Barça Sagrastat. Yo creo que es una buena manera. A mí no me gusta combatir con populismos, ni con victimismos, ni con guerras de redes, ni con guerras de libros.
Que acabé diciendo al Barça que es más franquista que el Madrid, tiene tela.
Sí,
sí,
sí.
I per les persones grans, les persones que han anat al Camp Nou i que no han pogut cantar segons
Fernando, la respuesta està en leer sobre la història.
Hòstia,
no
per cada 10 llibres, per cada 10 llibres del Barça de la postguerra, hi ha un del Real Madrid. Per què? Perquè els editors són tots catalans? No, perquè s'avergonyeixen de la seva història. Per això hi ha tan poca bibliografia sobre l'equip blanc i tantíssima sobre el club blanc.
No. Ahir el Toni Padilla explicava que el Madrid va tenir un president republicà que no apareix,
sí, no apareix
al seu palmarès.
No apareix en la web actualment.
L'han tret ara.
Sí, sí.
Ara, quan els hi ha convingut, s'han recordat que tenien un president rojo, que va ser militar de l'exèrcit, bueno...
I Santiago Bernabéu, amb 42 anys, es va llistar voluntari per fer la invasió de Barcelona. Es va llistar voluntari. Per tant, quin tipus de delicte té un soldat que busca entrar a Catalunya i busca entrar a Barcelona amb les tropes franquistes? Voluntari. Altres camps han hagut de canviar el nom del seu estadi perquè la persona que tenia aquell nom no era precisament modèlica. El Bernabéu s'ho hauria de plantejar.
El Barça va canviar el nom.
Sí.
Li van canviar el nom.
El Cádiz,
Club de
no?
Futbol,
el Cádiz
sí,
també, no?
Sí.
El Cádiz ha canviat el nom, també, no? Si no recordo.
Trobaríem bastants
exemples. De Ramon de Carranza
ha canviat el nom de l'estadi.
De l'estadi, correcte, sí. A veure, Dami, perdona, que sí que s'ha llevat molt d'hora avui per anar a Madrid i el tenim aquí penjat al telèfon. Alguna cosa més de teves que vulguis destacar o de la jornada que has viscut?
No, el Dami, tot això sap molt, perquè és molt vintage.
Molt, ell, i tant. M'està preparant un reportatge de la Lliga del 37 que reclama el Barça.
No, ara era interessantíssima la tertúlia. Estàveu fent una autèntica càtedra de història. Evidentment, tot el que estàveu dient era... Vaja, res de nou. I jo em quedo sobretot amb el que deia Lluís Carrasco, que és una puta vergonya, el vídeo de l'altre dia. I, home, jo crec que avui Tebas podria haver tingut una resposta una mica més contundent i no pas posar a la mateixa alçada les paraules de Laporta qualificant el Madrid com l'equip del règim i el vídeo posterior del Madrid, no? Al final, és el més salomònic és el que fa Tebas, que és, per un costat, rentar-se les mans... i en el moment en què entra a valorar, doncs ho posa tot en el mateix costat de la balança. I és evident.
Pels que arribem amb temps a l'estadi, el diumenge estaria bé com a entreteniment que en el marcador gegant posessin imatges de tots els atropellos del Real Madrid al llarg de la història. Res, com a entreteniment, perquè la gent estigui allà amb el bocat i la seva ampolleta d'aigua.
Mira, com a mínim saps que hi haurà, ja que també hi havia repressió del català durant el franquisme, ahir ho explicàvem que Òmnium i la UFEC s'han unit en una campanya perquè en l'esport... es comparteixi el català, no? I es parli en català a l'esport professional i a l'esport amateur. I hi ha una acció que fan aquest diumenge en la prèvia del Barça Atlético, Lluís, Paco i Fernando, que és que hi haurà 40.000 cartolines i faran un mosaic, Òmnium i l'OFEC, amb el lema Comparteix en català. Com a mínim la llengua estarà representada.
Quan el Barça va fitxar el Johan Cruyff de futbolista, també va tenir moltes facilitats perquè comencés a jugar. Ho dic irònicament,
Ja t'ho anava a dir, és irònic.
Va costar, Va costar. És a dir... no ens enganyem, tu. Escolta'm, el franquisme va trobar en el Madrid un aparador per la seva propaganda dintre d'una Europa que no podia veure a un dictador, doncs una cosa que deia, mira, com a mínim aquests guanyen alguna cosa i els podem treure fora, a passejar pel món.
I no van poder suportar que Di Stéfano jugués en l'equip de Cubal. Aquest és el gran problema.
Ara que deies Johan Cruyff... Que és...
Clar, perdona, Aleix, sí. Una última cosa és que sí. Estàveu parlant del... aquests dies es destaca molt el Barça segrestat, com ara deia el Paco, però jo recordo especialment el llibre del Cas Di Stéfano, que també és el Jordi Finestres i el Xavi García Luque, que és un llibre que entreu, jo crec que fa ja 20 anys bons, eh? Recordo quan el vaig llegir, que ara crec que me'l tornaré a llegir, perquè és un llibre bastant específic, que retrata com va en aquell cas, com el Barça el fitxa de River Plate, el Madrid arriba a l'acord amb posterior milionaris, etc, però que estava fitxat pel Barça, i com ara dèieu, és que canvia la història aquest robo de Di Stéfano, perquè és el Madrid li roba a Di Stéfano el Barça, guanya 5 copes d'Europa, impedeix que el Barça junti Di Stéfano amb Kubala, i a partir d'aquí és un canvi, clar, parlen ara de la 15ava, però entre les últimes i tot el que ha passat, no? Pots analitzar eliminatòria per eliminatòria, el fora del joc de Mijatovic de la 7ª, etc. Però és que aquestes 5 primeres tot neix de que Di Stéfano va arribar a jugar amistosos, no sé si era Palafrugell, em sembla,
sí.
Arriba a jugar amistosos amb el Barça. Havia estat a casa de Kubala ja, o sigui, era jugador del Barça. I te'l treuen a última hora, però clar, la història s'ha d'explicar bé. I amb aquell llibre de Finestres i García Luque està perfectament explicat.
I una altra cosa, quan el club li entrega la medalla a Franco, no és perquè el Barça vol donar la medalla a Franco.
Perquè ho feien totes les institucions.
No, i perquè et truquen d'allà i et diuen, escolta, li has de donar la medalla al Caudillo, eh?
Que hauries de fer-ho.
A veure si... Jo per sort no ho vaig veure, però que hi ha gent gran que et diu, escolta, una dictadura, no fas el que vols, no. Et diuen el que has de fer.
I tant. I si no, t'afusellen.
No, i en el cas del Di Stéfano, clar, coetanis amb Kubala. Kubala debuta en el 46, es retira en el 62. Di Stéfano debuta en el 45, un any abans, i es retira en el 66, 4 anys més tard. Haurien estat coetanis. Hauria sigut una, ja que parlem de puta vergonya, una puta passada.
Una barbaritat, sí. Va, Dami, a veure, teva sobre Messi, per rematar tot el que has viscut avui a Madrid.
Sí, no hi havia límit de preguntes, i al final se li ha preguntat per Messi, que no és un detall menor. De fet, ara m'avanço, estic veient la portada de Mundo Deportivo, Tebas abre la puerta a Messi. És que és un tema molt important. És un tema molt important perquè ha estat una declaració inesperada, però ja que hi érem, doncs se li ha preguntat a Tebas. Bé, primer se li ha fet una primera pregunta, que és que si s'ha parlat durant l'assemblea de la qüestió del límit del fair play, no? Del fair play, del límit salarial, i Tebas ha dit que no, i ho ha deixat aquí. I a la finalització se li ha preguntat sobre les possibilitats que pugui tenir el Barça d'inscriure a Leo Messi. I Tebas ha dit que tant de bo, que és fan de Messi, que li encantaria veure Messi de blaugrana, però compte, perquè també diu que no ho posarà fàcil, que no canviarà normatives econòmiques per facilitar la inscripció.
Escoltem Javier Tebas parlant sobre Leo Messi.